L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giné.
Segon dia del mes de novembre. Benvinguts a l'informatiu de Mutter. Encetem nou mes i nous temes que centren l'actualitat d'aquests 30 minuts. Actualitat marcada per la manifestació en contra del tancament de l'empresa Lear i a favor de la industrialització al territori. Benvinguts, salutacions de Tere Giné, qui a partir d'ara mateix s'encarrega de coordinar i presentar aquest temps d'informatiu que realitzem amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Èxit rotund de participació en la manifestació convocada el passat dissabte a Tortosa per reclamar un pla de reindustrialització a les Terres de l'Ebre. Sota el lema Volem indústria, volem treball, no als tancaments, unes 16.000 persones, segons la policia local, i més de 20.000, segons els sindicats, es manifestaven pels carrers de la capital del Baix Ebre per rebutjar el tancament de la planta Lear a Roquetes i demanar a les administracions que treballin per generar i crear llocs de treball a les comarques ebrenques. Les mobilitzacions continuaran la propera setmana durant les negociacions per l'ERO de Lear i arribaran fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona el proper 11 de novembre. La manifestació sortia a les 12 del matí des de la plaça del Carrilet de Tortosa i acabava a quarts de dues del migdia a la plaça dels Dolors, davant la seu de la delegació del govern. La pancarta inicial era portada pels màxims dirigents sindicals, UGT, Comissions Obreres i USOC a Catalunya i pels seus representants a les Terres de l'Ebre. La següent pancarta era pel Comitè d'Empresa i Treballadors de Lear, principals protagonistes de la mobilització. Però no els únics, ja que també participaven treballadors d'empreses del sector del moble de la Sénia i d'altres empreses de l'Ebre que han estat afectades per eros temporals o tancaments. En quant a la representació política, el secretari general d'Iniciativa per Catalunya els Verds, Joan Herrera, era l'únic dirigent nacional que participava en la manifestació, tot reclamant un pla de dinamització econòmica pel territori que garanteixi les inversions necessàries.
És Iniciativa perquè entenem precisament que aquest territori, Terres de l'Ebre, ric en recursos naturals, en recursos hídrics, en energia, ha de continuar sent un territori també ric en política industrial. I perquè entenem que el país no pot donar l'esquena, en definitiva, el que avui és un drama humà, però un drama pel territori, com és el tancament de l'ER. El tancament de l'ER el que expressa, en definitiva, és que ens hem de posar les piles a les Terres de l'Ebre, que les Terres de l'Ebre ha de ser una prioritat i que les Terres de l'Ebre, en definitiva, el que han de tenir és aquest pla de dinamització econòmica que garanteixi que amb totes les inversions necessàries a Terres de l'Ebre hi ha expectativa, hi ha perspectiva, hi ha futur present, però sobretot hi ha futur.
Amb tot, la classe política ebrenca també era present i es deixaven veure, entre d'altres, els diputats de CiU, Xavier Pallarès i Francesc Sancho, d'Esquerra, Marta Cid, del PP, Joan Bertomeu, també senadors com Joan Sabater, del PSC, o Pere Muñoz, d'Esquerra Republicana, o alcaldes com el de Tortosa, Ferran Bel, el d'Amposta, Manel Ferrer, el de Roquetes, Paco Gas, o el de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castor Gonell. També se sumaven a la mobilització els comerciants i restauradors de Tortosa i de Roquetes que baixaven la reixa durant una hora abans per dir prou i reclamar llocs de treball al territori. La manifestació recorria l'avinguda de la Generalitat fins a endinsar-se al nucli antic pel carrer del Vall fins a la plaça dels Dolors, davant de la delegació del govern on es feia el Parlament final. Els encarregats de cloure l'acte eren els tres màxims representants, l'USOC, UGT i Comissions Obreres. Així, la secretària general de l'USOC, Antònia Gil, demanava a la classe política un pacte social i amb el territori per reconduir la situació un cop Lear ja ha anunciat que tanca la planta de Roquetes.
També creiem que cal que la classe política catalana, tota la classe política catalana, el govern i els diferents partits, tothom amb un pacte social, amb un pacte amb el sindicat, amb el territori, perquè això es veria, això ho estaven denunciant des de feia molt temps. Feia temps que les Terres de l'Ebre sabien que arribaríem a aquesta situació i sembla que aquesta classe política no s'ha donat compte encara. I s'ha de donar compte de que això no pot continuar d'aquesta forma. I aquesta manifestació nosaltres considerem que s'ha de fer també a Barcelona i s'ha de fer a més lloc, perquè si no s'arriba la veu de les Terres de l'Ebre, la veu directa dels treballadors, la veu directa allà on poden prendre decisions, realment no aconseguirem tot el objectiu que ens estem plantejant. Que els sindicats portem molt de temps anunciant que això seria així. Ja que això no ha sigut, han sigut capaços abans de ficar-se mans a l'obra, és hora de que tothom es deixi de problemes, es deixi d'altres coses, perquè ningú entén que per la classe política, pel govern, pel Parlament, no sigui la crisi, el problema dels treballadors, els primers de l'agenda de tots els governs, el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya.
També demanava un àmbit de negociació i concertació el secretari general de Comissions Obreres, Joan Carles Gallego.
És per això que estem avui al carrer, que hem sortit al carrer la gent de les Terres de l'Ebre i amb el sindicat al seu costat per exigir la constitució d'un àmbit de negociació, d'un àmbit de concertació on es puguin concretar mesures concretes, recursos concrets, recursos econòmics reals que permetin veure un futur d'industrialització del territori, d'industrialització, d'ajuts a la inversió de noves empreses que contribueixin a crear ocupació i ocupació de qualitat que permetin que les persones de Terra de l'Ebre vegin que hi ha un futur des del compromís públic, des del compromís amb les inversions en infraestructures, amb educació, amb formació, amb suports tecnològics, amb suports a l'energia, un futur que permeti que les empreses arrelin aquí, donguin feina de qualitat i permetin que les Terres de l'Ebre sigui un territori més de Catalunya i que sigui un territori equilibrat. No es pot permetre el desequilibri territorial que pot suposar la desertització industrial de Terres de l'Ebre, perquè serà un problema no per Terres de l'Ebre, sinó pel conjunt de Catalunya, perquè contribuirà al desequilibri territorial i, per tant, també al desequilibri social. Per tant, cal que el govern prengui nota, cal que el govern assumeixi el seu compromís amb les Terres de l'Ebre, amb la seva gent i amb aquest futur d'industrialització que avui reclamem.
Per últim, el secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, tornava a insistir que el tancament de l'EAR no està justificat i reclamava un pla integral per reindustrialitzar les Terres de l'Ebre. D'aquesta manera, també explicava que s'anirà a Barcelona i, si cal, a Madrid per reivindicar solucions pel territori.
Hem de saber que avui és la primera mobilització, però no acabarem aquí. Que no creguin que acabarem aquí. Si el so de la gent que està avui aquí al carrer no arriba a la plaça Sant Jaume, farem més perquè arribi. I si no arriba a la Moncloa, farem més perquè arribi, perquè aquesta comarca, aquestes comarques tenen un atur de més del 15%, només la LIR supondria augmentar un 5% més l'atur, i si sumem els més de 1.000 treballadors i treballadores que en aquests moments estan amb expedients temporals de regulació, podríem estar parlant del 25-30% d'atur. I com que no estem disposats a això, per això estem aquí, per dir prou i per demanar una resposta a aquesta situació que estem vivint.
Un cop finalitzava la manifestació, els tres dirigents sindicals d'USO, UGT i Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre es reunien a peu dret amb el delegat del govern, Lluís Salvador, el delegat de Treball, José Martín, i el delegat d'Innovació, Universitat i Empresa, Josep Monclús. En la trobada els lliuraven el manifest de la mobilització i els dient que l'acte del dissabte és un toc d'atenció perquè el govern actuï. Per la seva part, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, valorava la manifestació com una evidència de força i del dinamisme de la societat ebrenca i reconeixia que el territori arrossega un dèficit d'inversions des de fa dècades i que a poc s'estan trencant inèrcies del passat. Recordem que l'impacte de la crisi econòmica a l'Ebre ha trobat el seu punt màxim amb l'anunci de la multinacional nord-americana Lear de tancar la planta de Roquetes. La fàbrica dona feina a 518 persones, més de la meitat dones i amb més d'una trentena de matrimonis. La manifestació del dissabte posa el punt i a part a tota una setmana de mobilitzacions de la plantilla de Lear que no han acabat. Així, dimarts vinent hi ha una nova reunió entre el comitè d'empresa i els sindicats amb la direcció de Lear i amb la mediació de la Generalitat i la Inspecció del Treball per seguir negociant els temes de l'ERO. A més, ja hi ha prevista una manifestació el dia 11 de novembre a Barcelona.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...6 i 7 de novembre... ...jornades de programari lliure... ...de les Terres de l'Ebre 2009... ...el dia 6 de novembre... ...jornada divulgativa... ...Telecentres Terres de l'Ebre... ...des dels mateixos telecentres col·laboradors... ...dia 7... ...jornada acadèmica... ...amb posta multimèdia... ...i programari lliure... ...la participació a les jornades... ...és totalment gratuïta... ...i rebreu material didàctic... ...i divulgatiu... ...del programari lliure... Recordeu, 6 i 7 de novembre, jornada de programari lliure de les Terres de l'Ebre. Per més informació, a l'Infocentre de Santa Bàrbara, 977-71-77-32 o al Centre de Suport de les Terres de l'Ebre de la UOC, telèfon 977-58-80-66.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I després d'aquesta extensa crònica important per al nostre territori, anem a parlar també d'altres temes importants dels nostres municipis. Pràctica unanimitat dels grups polítics municipals d'Amposta en lo referent a les al·legacions al Pla Territorial de les Terres de l'Ebre. Sols la construcció del futur canal de navegació Carles III, que ha d'unir l'Ebre amb la badia dels Alfacs, no va ser consensuat, tal com ens explica en la següent crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon, l'escoltem.
Doncs parlem avui de territori i de millora de les seves infraestructures, ja que l'Ajuntament d'Amposta va aprovar en sessió plenària les al·legacions que presentarà el Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre. Els tres grups polítics, amb representació del consistori, tant a Convergència i Unió, l'equip de govern, com el PSC i Esquerra Republicana a l'oposició, han consensuat 17 de les 19 al·legacions doncs aprovades finalment. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, es mostrava satisfet d'haver assolit aquest grau de consens a l'hora de presentar aquestes al·legacions al Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre. La majoria d'elles fan referència a infraestructures com, per exemple, el canal de navegació Carles III, que ha d'unir en el futur el riu Ebre amb la badia dels Alfacs. Com dèiem, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, es mostrava satisfet per aquest consens.
Perquè hem arribat a un consens pràcticament del 99% dels punts que hem tractat. Només hi ha hagut dos punts en els que cada partit té la seva visió. Un era el punt concretament que feia referència a la canal de navegabilitat entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita, en la que, aquí és, ho dic, ho poso com a exemple perquè és l'únic punt en el que no hem estat d'acord, en el que l'equip de govern considera que un dels eixos principals de creixement turístic del Delta Dret té que ser justament aquest canal de navegació que uniria la navegació fluvial i la navegació de la badia dels Alfacs, perquè justament al seu costat i traient pressió al que és la plana deltaica se podrien fer una sèrie de residències, que és el tema de traure pressió urbanística al delta, preservar-lo, però a la vegada també intentar col·locar algun valor afegit al territori, perquè en un futur necessitarem tot el que faci falta d'actius turístics. Deixant de banda això i també un poc el posicionament del PSC, que és lògic davant de quin serà el traçat de la futura A7 al seu pas per Amposta, el creuament del riu Ebre, el reste de punts han estat aprovats en una meitat.
A més, també es va demanar la connexió de la carretera C12 desdoblada amb el polígon industrial de l'Oriola o el trasllat del traçat de la C12 al sud-oest per tal de que no afecti l'urbanització del Favaret. Cal recordar que totes aquestes al·legacions al Pla Territorial Parcial estaran pendents de l'aprovació definitiva. Els tres grups van arribar a acords en qüestions com la inundabilitat i les construccions en sòl no urbanitzable, en què s'acceptaran les conclusions que atribueixin les comissions específiques que s'han creat per estudiar-ho.
Gràcies, Manel. Un vot favorable el d'Amposta i un desfavorable, que podria ser el de Tortosa, perquè el Pla Territorial de les Terres de l'Ebre haurà de canviar el seu contingut si vol comptar amb el suport de l'Ajuntament de Tortosa. Així de clau deixava l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que qualificava el document d'intervencionista, centralista i limitatiu. Bel deixava clar que estan oberts a parlar-ne i ser flexibles, però ja fixava algunes qüestions com a innegociables. Així, el pla hauria de corregir els traçats previstos pel desdoblament de l'eix de l'Ebre i de l'autovia A7, com també aspectes que afecten l'autonomia municipal i el creixement futur de la ciutat. L'equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa, Convergència i Esquerra, portarà al ple d'avui mateix un total de 26 al·legacions a l'aprovació inicial del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre, després de que no s'hagi acceptat cap de les propostes que el consistori va fer en la base de presentacions de suggeriments. Bel es mostrava molt crític amb el document de planificació pels propers 20 anys, del qual dia que no té ni cap ni peu. L'alcalde manifestava que estan hipotecant el creixement de la ciutat a part d'arribar a extrems de broma pesada, quan a l'annex d'inversions es fixen 2 milions d'euros pel tercer pont a Tortosa, quan abans estava fixat en prop de 10 milions d'euros. L'escoltem.
És un pla que no té cap ni peus, que no és acceptable en cap moment en els termes que s'està plantejant. És un pla molt intervencionista, centralista, dirigista i limitatiu, il·limitatiu del creixement del territori, però no en de dir anem a que no es facin barbaritats, que en això estem tots d'acord, sinó a no fer res. És a dir, és un pla que teòricament té 20 anys de vigència. El nostre POM ne té 15 anys de vigència i fa dos que està en vigor. Pues bé, quan se faci la reforma del POM, creixement a Tortosa zero en este pla, zero. És a dir, no podrem créixer un metro més.
En el cas del traçat de l'autovia A7, al seu pas per Campredó, Bel acusava el govern d'actuar amb deslleialtat, ja que la Generalitat va avalar l'acord territorial de traçat d'aquesta infraestructura que ha de fer l'Estat.
El que fa el pla territorial en el tema de l'A7 i el tema de Campredó, el govern de Catalunya no està actuant lleialment de cara a Campredó ni de cara a Tortosa. No ho està fet, perquè qui va avalar aquest acord va ser el govern. No pot ser que el govern, quan plantegi un document, se plegue, ho dic així en aquests termes, se plegue exclusivament a el que li diu Madrid. No som una diputació, som el govern del país.
La tinent alcalde d'Urbanisme, Meritxell Roger, era l'encarregada de detallar el contingut de les al·legacions, entre les quals destaquen la que afecta a les edificacions de l'àmbit dels ports, on es demanen els mateixos paràmetres pels tres municipis afectats, Alfara de Carles, Roquetes i Tortosa, i el traçat del desdoblament de l'eix de l'Ebre, el C12, al seu pas per Canalet i per Vinallop. A més, l'Ajuntament també demana que s'inclogui al pla una nova carretera entre Tortosa i Deltebre pel marge esquerre de l'Ebre, la construcció d'un port fluvial a Tortosa, la nova anella de circunvalació pel nord de la ciutat o la via verda al seu pas pel municipi. També es demana que el pla territorial contempli l'ampliació del polígon Catalunya Sud i que es retiri la franja de protecció que es fa al riu perquè limita el creixement de la ciutat. Tot i que només Iniciativa per Catalunya Els Verds presentava algun suggeriment al document d'al·legacions, l'alcalde confia que es pugui aprovar per unanimitat. El que sí que es va aprovar, però no amb el consens de tots els partits polítics, fou la moció que va proposar Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Bàrbara pel dret de poder decidir, aprovada tan sols pel mateix grup i per Convergència i Unió. El passat dijous, al plenari de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, el grup local d'Esquerra va presentar una moció en suport de la societat civil d'Arenys de Munt, que van realitzar la consulta popular per a la independència, una moció en la que es van fer visibles la disparitat d'opinions dels diferents grups polítics del consistori. El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya va voler amb aquesta moció donar el seu suport a la societat civil en quant al dret de poder decidir. Marc Mar, d'Esquerra, argumentava el perquè de la proposta.
La proposta d'Esquerra Republicana l'està donant, la posant a tots els ajuntaments perquè creiem que els ajuntaments són societat civil, també són part de la societat civil. A partir d'aquí, el que volem és encoratjar, donar suport a la primera proposta que va haver-hi d'aquest tipus, en què la societat civil se va implicar a favor d'una cosa que és democràtica, no? Que és demanar poder decidir sobre ells mateixos, sobre el seu país, no? Una mica és una proposta simbòlica, no estem demanant res, simplement creiem que fa 30 anys que s'han retornat, és a dir, estem en una societat ja democràtica plenament i nacionalment no estem avançant, tot el contrari, i nosaltres creiem que estem retrasant, perquè per exemple un estatut d'autonomia que totalment, és a dir, tot la majoria, el 90% del Parlament de Catalunya va aprovar-lo a favor, després quan va passar a Madrid va ser retallat i fins i tot encara estem pendents de que el Tribunal Constitucional ens pugui retallar-lo més. Això no és avançar a favor del nostre país, de les nostres llibertats nacionals. Per això creiem que s'ha de donar suport a la societat civil d'Arenys de Munt, en aquest cas en aquesta moció, i encoratjar també, com diu la moció, a que altres entitats de la societat civil de Catalunya puguen tornar a fer activitats d'aquest tipus.
El primer vot contrari fou el del grup del Partit Popular, esgrimint que amb aquest tipus de mocions només es busquen boicotejos per part de la resta d'autonomies, tal com el que es va produir amb el Cava. Escoltem Xavier Boquer.
S'hauria de llegir tota la moció. Des del Partit d'Esquerra Republicana han dit que no demanaven res a l'Ajuntament, solament suport. Si es fa aquesta consulta, l'Ajuntament tindrà unes despeses, però bueno, més enllà d'aquestes despeses, me penso que el fons de la moció ho he contestat al ple el meu punt de vista, i és que en mocions com aquesta l'únic que es va buscar és que fes en memòria de que vam tindre un boicot al cava, i que en això l'únic que podem tindre doncs, és un boicot a l'oli, a la taronja, a la mandarina, a la fruita dolça, al vi, al raïm. Penso que, que no avancem, i que si tenim en compte de que la crisi ja ens porta a que hi ha poc consum, pues si ens fessin una miqueta de boicot, pues encara seria pitjor.
També el grup del PSC mostrava el seu desacord perquè pensa que això no ho reflexa la llei i és una moció mal presentada. Quan hi hagi una proposta ferma i que compleixi els requisits de la llei, ho aprovarem, tal com explicava Fernando Llombard.
Que el nostre partit no ho considera així, en un lloc s'han abstès i nosaltres han votat que no. Nosaltres hem votat que no, primera, perquè això no reflexa la llei. Una altra cosa molt diferent seria si ho reflexés la llei. Una altra, perquè una cosa d'aquesta importància s'hauria d'haver fet explicitat abans de les eleccions. Tercera, és una moció que està mal presentada, perquè si es diu que es vol fer per la societat civil, el que s'ha de buscar és gent de la societat civil que ho vulgui fer. No presentar una moció a l'Ajuntament quan l'Ajuntament per llei ho té prohibit. Tercera, com hem de creure la gent que ja prou tenim dificultats perquè no se creguen en els polítics, si el primer que jures és complir i fer complir la llei, i el primer que fas quan te convé saltar-te-la en presentar una moció que saps que no és legal, i que saps que si l'Ajuntament t'ajuda en poc o en molt en els llistats, en material, ho farà de forma alegal. Per tant, hem de ser una miqueta seriosos, i quan hi hagi una proposta sèria i que el país la pugui presentar, doncs llavors serà el moment de que ens definiguéssim clarament. Mentrestant, això crec que és focs d'encenalls, i l'únic que fa és crear divisió entre la gent.
Finalment, Convergència i Unió va aprovar la moció pel que suposa per al poble de Catalunya el dret de decidir. Escoltem Jordi Boronat.
Bàsicament, Convergència i Unió ha donat suport a la moció respecte del referèndum d'Arenys de Munt pel dret a decidir i pel que suposa per al poble de Catalunya, no? Bàsicament per això, no? I que la societat civil quan hi ha, es promouen accions d'aquest tipus on se parla del dret a decidir del poble català, pues nosaltres sempre ens tindrà al costat a nivell municipal donant-hi suport.
Recordem que, entre d'altres punts, el plenari també portava l'adjudicació provisional de la contractació de la gestió i manteniment del bar de la llar dels jubilats Verge de Montserrat, que recaurà a partir del 1 de desembre a l'empresa Locaferet CB.
L'informatiu de Mute.
I ara us explicarem la convocatòria dels Ebre Líders, en la que s'ha inclòs el programa esportiu Moute de Ràdio Delta. Lluïsa Bertomeu en té més informació.
Canal TE i Més Ebre han portat a terme l'organització de la primera convocatòria dels Ebre Líders, uns premis que reconeixeran la feina ben feta a la gent i les institucions del nostre territori per aclamació popular. Hi ha un total de 10 categories de premis diferents que inclouen la majoria de les facetes de la vida social del territori, com són joventut, esports, major de l'any, empreses, comerç local, gastronomia, associacions, i també cal destacar la categoria de Brenc de l'any com a premi més important i el premi Pataca per una actitud negativa cap a les Terres de l'Ebre. Serà la gent del carrer que amb els seus vots via internet, SMS o correu postal decidiran qui ha estat mereixedor del guardó Ebre Líders de l'any. Entre els nominats a la categoria de gastronomia trobem l'Ebre Gourmet i el programa Primentons i Tomates, presentat per Amado Cebolla, que també ha estat nominat a la categoria d'esports pels 25 anys del programa Mauter de Ràdio Delta, fet que l'omple de satisfacció perquè suposa un reconeixement a la feina ben feta.
Bé, doncs a nivell personal, doble satisfacció, perquè no dir-ho, d'una banda, el programa Primentons i Tomates, que tot competir amb Ebre Gourmet pot ser una bona història. Per l'altra, la radiofònica, en aquest cas, els 25 anys del nostre programa, el Moute, que considero que aquesta nominació com un premi a les hores invertides en la promoció de l'esport local i també comarcal. I això, espero el recolzament de l'audiència i dels amics per a que aquesta nominació faci realitat aquests 25 anys del Moute i siguin una mica més especial en aquest any de celebració.
Els finalistes es donaran a conèixer el 5 de gener, ja que d'entre els participants de cada categoria, els 3 que comptin amb més vots es convertiran en finalistes. Uns dies abans es deixaran de publicar les dades de les votacions per donar més emoció al dia de l'entrega, que serà el divendres 7 de maig del 2010. Si voleu emetre el vostre vot, visiteu la pàgina web ebrelíders.cat.
La informació esportiva
a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans de finalitzar, des del Canar ens arriba la crònica esportiva. Domènec Ramal, quan vulguis.
Què tal, Tere? Bona tarda. Com tots els dilluns, repassem la jornada futbolística del cap de setmana, evidentment i sempre amb els resultats dels equips del nostre territori. Com és habitual, comencem aquesta repassada per la tercera divisió catalana, on un resultat marca els resultats de la jornada. Es tracta del 2-2, un 2-2 que la Rapitenca va aconseguir al camp del Benavent, un 2-2 que en aquest cas també l'Amposta, jugant com a local davant del Blanes, aconseguia de firmar el seu estadi municipal. Un punt que sap a poc en el cas dels rapitencs, però que d'alguna manera, això sí, trenca la ratxa negativa de les últimes setmanes. En el cas dels ampostins també van mereixer, diuen les cròniques, una mica més del que finalment van acabar obtenint. Un puntet per a cadascun dels dos equips. Tots dos estan situats ara a la zona mitja de la classificació. L'Amposta és 11, amb 14 punts, els mateixos que la Rapitenca, que ocupa la dotzena posició. És líder el Reus, amb 24, de manera destacada, en el grup cinquè d'aquesta tercera divisió catalana. Passem a la primera catalana i en este cas aquesta jornada hem de destacar bones notícies, ja que el Tortosa ha trencat també la ratxa negativa de les últimes setmanes i tot i que en principi va començar perdent el seu partit, jugant com a local i davant del Marianao, finalment els tortosins van aconseguir de pegar-li la volta al marcador, van guanyar 2-1, sumen 3 punts i surten dels llocs perillosos. Són ara mateix 700, el Tortosa és 700, la primera catalana, amb 7 punts. Pel que fa a la regional preferent, tampoc no li van anar bé les coses en aquesta ocasió als de Roquetes, un roquetenc que caïa derrotat jugant com a local el partit que dissabte disputava davant del Canyelles. 1-2 va ser el resultat. De tota manera, els de Roquetes continuen a la zona mitja de la classificació. Amb 10 punts són 11ens. A la primera territorial, en grup 6è, els resultats van ser Valls 0, Vilaseca 1, La Cava 4, L'Ampolla 2, La Sénia 0 i Comar 0, Catalònia 1, Torredembarra 4, Remolins Vitem 3, La Canonja 1, Redis 4, Cambrils 2, Ullecona 1, Gandesa 0, Alcanar 5, Aldeana 0 i Ascó 2, Hospitalet 1. Líder l'Ascó amb 19 punts, seguit de Remolins, La Cava i Valls, tots tres sumen 18 punts. A la segona territorial, grup primer, vuitena jornada de competició i els resultats, Aldeana 2, Pinell 6, Batea 0, Amposta B 2, Camarles 2, Rapitenca B 1, Jesús i Maria 4, Benifallet 2, Masdenverge 1, Deltebre 2, Olímpic de Mora 1, L'Ametlla 1, Perelló 1, Horta de Sant Joan 0, Remolins Vitem B 3, Santa Bàrbara 3 i Vilalba 3, Corbera d'Ebre 1. Líder, el Jesús i Maria amb 22 punts. I acabarem la repassada amb la tercera regional, grup de neu, setena jornada de competició en este cas i els resultats, Arnes 0, Mora la Nova 2, Benissanet 0, Godall 3, Flix 7, Torre de l'Espanyol 2, Ginestar 1, Campredó 1, Jesús i Maria 1, Roquetenc B 4, Catalònia 2, Atlas de Tortosa 1, La Fatarella 0, Alcanar 0, Rasquera 2, Tivissa 2 i Ulldecona 0, Tivenys 0. Líder, el Jesús Catalònia B, que suma 15 punts.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Encara les temperatures no han baixat del tot, tot i que el front que ens ha creuat comença ja a donar vent reforçat, el mestral, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, i per tant comença a penetrar aquesta massa d'aire una mica més fresca, més habitual per aquestes dates, pels propers dies. De fet, parlarem de temperatures normalitzades. No ha de venir molt de fred, però sí un ambient una mica més de tardor. A més, amb aquest vent que s'ha d'intensificar, doncs la sensació de frescor es reforçarà encara més. Un vent que avui pot arribar a superar els 90 km per hora a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. A la resta podrà ser una mica més moderat. Esperem que al llarg d'aquest matí les grans clarianes s'imposin, excepte en el Pirineu, on encara podran haver-hi algunes febles nevades, sobretot en el vessant nord de l'extrem més occidental, per sobre dels 1.500 metres, desapareixent en tot cas aquesta tarda. I el front en si, responsable doncs, d'aquest canvi de temps, es troba ja enfront de la costa catalana, marxant mar endins. Ha donat alguns ruixats a l'extrem nord del país al llarg d'aquesta nit matinada, que han arribat a prop dels 9 litres per metre quadrat a Roses i molts registres de 3, 4, 5 litres per metre quadrat, sobretot en el Pirineu i Prepirineu. Pràcticament no ha plogut a la resta. Sembla que demà predominen les grans clarianes, el vent als dos extrems del país, amb temperatures normalitzades, com dèiem, i dimecres arribarà un nou front amb unes característiques similars, aportant un cop més molt de núvols, reforçant el vent i algunes febles precipitacions, sobretot en el Pirineu Occidental.
Així posem ja el punt i final al nostre temps de notícies, un primer informatiu d'aquest mes de novembre recentment estrenat. Per part nostra, res més. Els tornem a esperar demà, a la mateixa hora i des del mateix dial.